Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts, oients de Ràdio Balaguer, a Camins del Pla i la Muntanya. Com vareu veure el programa de setembre, ara tenim un programa més atapeït i hem de prescindir de seccions habituals com les notícies o l'editorial. Quin editorial més bonic quedaria sobre la tardor calenta que tenim o, de sobte, com va aparèixer un tsunami d'aigua que ha inundat Catalunya? Bé, però no tenim temps. El programa d'avui portarà per títol Les Barrufets i parlem dels boscos i la tardor.
Avui tindrem una col·laboració amb el dietista Pol Alòs, que ens parlarà d'alimentació saludable amb el Nil, i una entrevista amb el micòleg Miquel Àngel Puertas, i la presència dels nostres col·laboradors habituals, els agents rurals. Avui vindrà el Marc Valls. Com sempre, però, primer farem un repàs de les activitats fetes durant aquest mes d'octubre.
Camins del Pla i la Muntanya.
Dissabte 5 va haver una sortida al Turbón, a la Ribagorça, 17 quilòmetres i 1.250 metres de nivell.
El diumenge 6 vam anar a l'ermita dels Sants Metges, al Cogulló, a la Conca de Barberà.
El cap de setmana següent, el dissabte 12 i diumenge 13, una sortida a Bequeria, una sortida popular per Tragó de Noguera.
I el diumenge 20 vam anar al circ i al Pic de Tristany, a Andorra.
La sortida del dia 20 es va suspendre i la del passat diumenge 27 va ser a Castelló Mayor de Subarbe, de 12 quilòmetres i 900 metres de desnivell.
I passem a les activitats d'aquest proper novembre. El diumenge 3 es va al Cogulló de Turpal a l'Urgell, una sortida de 1.200 metres de desnivell i 21 quilòmetres.
El divendres 15, una activitat tradicional de centre excursionista, el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló, amb la projecció de la pel·lícula This Mountain Life, a la sala d'actes de l'Ajuntament, a les 21 hores.
El diumenge 17 anem a la Olla de Huesca, a l'embalse de Badiello i al Huevo de Sant Cosme.
I acabarem el mes amb una altra activitat de l'any dels llops, que pujarem al Turó de Montmur.
Recordeu que si voleu més informació sobre el centre excursionista o sobre les nostres excursions, us aconsellem consultar la nostra pàgina web www.cbalaguer.cat o el nostre perfil de Facebook o el d'Instagram, on us anem informant de totes les activitats del centre.
Camins del Pla i la Muntanya.
Avui al programa hem decidit portar algú que ens parli d'alimentació. Fa temps que estem fent aquest programa i no portem ningú que ens parli d'alimentació. Nutrició a vegades és un tema que queda abandonat, que no li prenem importància. Per això avui hem portat el Pol Alòs, especialista en alimentació natural.
Hola, Nil. Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per invitar-me.
Val. Com haurien de ser els aliments ideals, o com creus que hauria de ser els aliments ideals que hauríem d'ingerir?
Bueno, pues si volem tenir una bona salut nosaltres i una bona salut al planeta, els aliments haurien de ser ecològics, haurien de ser de proximitat i de temporada. Què vol dir aliments ecològics? Pues, d'entrada, aliments ecològics vol dir que són aliments que tenen més nutrients, més vitamines, més minerals, més aminoàcids. I algo també molt important és que estan lliures d'herbicides i pesticides, o sigui, de productes fitosanitaris. Llavors, dintre del segon punt, la proximitat, pues, hauríem de mirar que els aliments siguin com més a prop millor, perquè si venen de l'altra punta de món d'ecològic no en tenen res. I tampoc és ecològic que un aliment doncs, d'aquí a Catalunya vagi a França, de França a Itàlia i després torni aquí. Vull dir que hauríem de valorar una mica això. I de temporada, doncs de temporada vol dir que a l'estiu no hem de menjar taronges ni suc de taronja i a l'hivern doncs, no hem de menjar meló. M'explico, això no té cap sentit.
Què és això de l'estacionalitat dels aliments? Tenen temporades, tenen estacions, també els aliments com els gelats, no?
Sí, correcte. Bueno, això si anéssim a... Si el meu padrí, que ja és mort, que bueno, avui tindria 90 anys, pues això no ho entendria, aquesta pregunta, perquè de fet abans sol hi havia aquests aliments. El que passa és que ara pues, està tot desorbitat. amb els supermercats, bueno, supermercats i no supermercats, estem menjant fruites fora d'estació i bueno, que està el ritme alterat. O sigui, lo lògic antigament era menjar el de temporada. El que hauríem de menjar és el que ens dona la terra, el lloc que estem i el moment, o sigui, el lloc que estem i el moment que estem vivint. O sigui, si mengem productes de la terra, que ens dona la terra a l'hivern, aquests productes estan més preparats per adaptar-nos al clima de l'hivern i del lloc que estem. M'explico?
Nutricionalment també té una importància per nosaltres, no? Menjar aquell aliment de temporada.
Claro, claro, claro. Perquè, per exemple, el meló i la síndria a l'hivern pues, mos arrofresca molt i això la medicina xina pues, ho contempla, ¿vale? Aliments més refrescants i aliments més calents. I, bueno, és un sinsentido. O sigui, les taronges, la gent veu suc de taronja tot l'any i les taronges a l'estiu venen de l'altra punta del món, de Sud-àfrica, valen una pasta, necessiten un munt de conservants. No té sentit. A l'estiu, amb la tanta fruita que tenim aquí, hem de menjar la fruita d'aquí. I a l'hivern, poca fruita, perquè aquí quasi bé no hi ha fruita.
Per tant, ara que estem a la tardor, què hauríem de menjar?
Correcte. Ara que estem a la tardor, doncs què hauríem de menjar? Va, ajuda'm tu.
A veure, no ho sé, ara temporada...
Què hi ha ara pel camp, tu que estan no? Excursionistes? Sí. No, però primer anem a mirar el que trobem al camp per aquí, camp, a la nostra zona.
Magranes, per exemple.
Perfecte,
vale.
Molt bé.
Punt positiu.
Genial. Doncs pues mangranes, després trobaríem palos santos o caquis, sí. En català. La mangrana és algo especial i els caquis són fruites especials de tardor que molta gent vamos, ni les cull. I si vas pels camps hi ha un munt d'arbres que es fan malbé allí a terra. I la mangrana és una fruita especial, és una fruita anticancerigen, antienvelliment, s'està traient suplements pel càncer i això és per la gran quantitat d'antioxidants que té. I després el caqui és una fruita molt interessant perquè o sigui, és un aliment molt energètic i és molt digestiu també. Vale? I a part ens aporta molta provitamina A pel color. El color també és un indicatiu del que ens aporta l'aliment.
Sí? Algun llavors, que ens puguem quedar així que ens en recordem? Algun color amb associat amb alguna vitamina?
Sí, parlàvem el caqui, que és taronja, doncs amb els betacarotenos.
Vale.
Vale, que és la provitamina A, en aquest cas. Bueno, també es podria trobar el verd, però bueno, això ja entraríem ara en més matèria. Llavors, hem dit les mangranes, hem dit els palos santos, també hi hauria els caquis, perdó, els codonys. Què més trobaríem a la natura ara així de fruita? Ara s'acaba d'acabar el raïm, encara trobem algo de raïm, de figues. I, bueno, després també trobem fruits secs. O sigui, ara que ve la castanyada, el Montseny està ple de castanyes boníssimes. Aquí tenim nous, que sí, encara n'hi ha, encara estan caient ara, ametlles... Tot això és d'ara mateix. No sé.
Què porten les nous i les ametlles que haguem de menjar? O què podem prescindir?
Pues els fruits secs són aliments petits, però molt concentrats en nutrients. Vale, mos aporten grasses bones, són cardiosaludables, perquè mos aporten grasses omega 6 concretament, i minerals, vitamines i també aminoàcids. La castanya ja seria una fruita diferent, no mos aporta més carbohidrat. Vale? O sigui que la castanya és excel·lent per anar d'excursió, excel·lent. I una altra cosa excel·lent, en lloc de les barretes aquestes guarres i no tan guarres, és ara que és la castanyada, me'n vaig d'excursió, agafo 4 panellets i tinc la millor barreta energètica que puc trobar al mercat.
Estem relacionant tradició ja i alimentació també.
Sí, ja
veus. Val, que... Llavors què vol dir? Els panellets, què ens aporten nutricionalment? És com una barreta energètica, estem dient?
Bueno, és una bomba el panellet, és més que una barreta energètica, perquè el panellet està format de patata o moniato, que encara queda més bé, o sigui que és carbohidrat d'assimilació lenta, no és un carbohidrat refinat, i després pues, té fruit, bàsicament té ametlla, i bueno, pot tindre més coses, home, evidentment, si fica algo dolç, sucre o algo equivalent, i pinyons o algo per decorar, el codonyat, que també és molt interessant, el codonyat. En fi...
Molt bé. Ara estava pensant, dic, si ara vaig a la muntanya i vaig agafar romer i timó, ho estaria fent bé o no, aquests dies?
Pues estem en una terra de romer i timó, però ho estaríem fent malament, perquè el timó es cull per la mona. O sigui, normalment cada planta té el seu temps, i sobretot per mi s'hauria de fer quan està florit, perquè igual que les olives, potser és un tema una mica delicat, però m'hi fico, i les olives que s'estan collint ara s'haurien de collir quan estan madures, no verdes. Val? El que s'hauria de mirar és que el fruit sigui madur i llavors ens aporta els nutrients que ens ha de portar, perquè hi ha molins que guanyen premis, no diré quins, que cullen les olives verdes sol per la qualitat organolèptica, però bueno, jo el que buscaria és la quantitat de nutrients que m'aporta l'aliment. O sigui, tot fruit sempre, sempre, sempre s'ha de collir madur per anar bé.
Hi ha més fruits, a part de les olives, també, que collim a vegades quan no està madur i potser li donem més valor, no?
Sí.
D'acord, doncs ara també a la tardor tenim algun producte així més que haguem de destacar de temporada?
Si anem al bosc, o sigui, d'entrada en el bosc, d'entrada sense menjar res, només amb l'aire pur, amb l'aire pur fresc, que normalment estem tancats amb habitacions amb aire viciat, amb el sol, que ens aporta vitamina D i ens eleva l'estat d'ànim, i sobretot si estem a dins d'un bosc, ja hi ha estudis científics que diu que passejat per dins d'un bosc, els arbres deixen anar unes substàncies volàtils que el que fa és millorar significativament el teu estat d'ànim, vale? I amb persones amb problemes de depressió i tal, milloren significativament.
Per tant, és que estàs dient que ens estem alimentant dels arbres o com va?
Vull dir que potser no ens hauríem d'alimentar tant de menjar, 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 i més respirar, no tindre tant estrès, i anar a passejar, si podem, cada dia per la natura, cada dia. Jo, si puc, no hi ha cap dia que no falli que no vagi a passejar per la natura. Cada dia. Prefereixo saltar amb un àpat que deixar l'àpat de la natura, per tot el que m'aporta. És allí, no sento ningú, silenci absolut, els pardals, que és la millor música del món. En fi, la natura és que no té preu. I hi ha una altra cosa que podríem trobar als boscos ara, encara ara. Jo crec que encara hi som a temps, i és bolets. Els bolets és un aliment meravellós per potenciar el sistema immunitari, ric en proteïna vegetal. Bueno, és un aliment especial. Sí.
Doncs acabem amb aquesta idea, els bolets, no?
Sí, i encara em deixa una cosa més. Sí. Algo interessant, ja que no hi ha molta... no podem disposar de moltes... No podem recolectar moltes plantes, potser ara. Alguna molt interessant i que és el temps ara és l'escaramujo o el gratacul. És un dels aliments més rics en vitamina C, amb diferència, però amb molta gran diferència, que tenim aquí a Espanya. Llavors, jo us animo a anar a recolectar.
Entendríem per aquí la guarda on en podem
trobar? Sí, no, per aquí ja tenim escaramujos. Són unes baies petitetes, vermelles, que es troben des d'aquí fins dalt a la muntanya. Resulta que la Emma Roca, a dia d'avui, el que està fent és cultivant escaramujo de manera silvestre a la Cerdanya, i ja l'està subministrant amb pols, amb bossetes. I és, vamos, per prendre ara és excel·lent, per potenciar el sistema immunitari, la vitamina C, per infeccions, per refredats,
un d'aquests superaliments,
sí,
ser que
correcte, ni més ni menys, un superaliment, perquè la quantitat de vitamina C és increïble. Hi ha aliments que en tenen més, però no són d'aquí, són del Brasil o són de d'altres parts del món. Aquí és amb diferència el que en té més. Amb molt poca quantitat tenim moltíssima vitamina C, que és la vitamina que participa en més reaccions, és la que més necessitem, en definitiva.
D'acord, doncs ens prepararem per l'hivern, ens prepararem pels freds que entraran ara amb aquests aliments d'estacionalitat, de tardor, i et convidem, Pol, si vols tornar a vindre un altre dia a parlar de més alimentació, en una altra estació, en algun altre moment, que ens puguis destacar què podem menjar i què hem de menjar.
Serà un plaer, Nir, quan vulguis.
Camins del Pla i la Muntanya.
aquesta setmana l'arboló és tot un misteri, no sap qui ens ha portat, no tenim ni idea de qui serà el nostre entrevistat d'avui, però ens ha dit que aniria a fer un treball de camp amb ell, que se l'emportaria, i que aniria a tapitjar el terreny.
M'havia de calçar unes xiruques. És un programa del centre excursionista i vaig decidir que aniríem al bosc a collir bolets.
Vale, aquest programa és del bosc i has dit jo me n'aniré al bosc.
Oh, clar, vam decidir
que vingui. Sí, no. Farem treball de camp i anirem al bosc a partir d'ara.
Exacte.
Bé, Arbolà, però finalment a quins portes avui?
Doncs finalment avui us porto el Miguel Ángel Puertas, que és un especialista en micologia. Ell regenta una botiga especialitzada en bolets i productes alternatius aquí, al casc antic de Balaguer, i també és membre del centre excursionista. Mira, anar amb ell a collir bolets vol dir adonar-se que no pot ser sort, que no pot ser que ell ompli una cistella amb el temps que tres persones fem un cul de cistella. Hola, Miguel.
Hola, bona tarda.
Pues, amb el Miguel ens en vam anar al bosc. Avui, i aquí, en aquesta zona on som, que és una zona al costat d'un riu, és una zona, bueno, amb vegetació de la vultra...
Hi ha molta vultra, sí.
Quin bolet podríem trobar, Miguel?
Bueno, aquí podríem trobar, i jo, per exemple, he trobat... pues, com a tot arreu, la gírgola de xop, el bolet de xop, també podríem trobar algunes murgues, el que passa és que van molt buscades i qui ho sap ja no les deixen ni créixer. Sí. Però sí, també se'n troben algunes.
Sí.
Podríem trobar, per exemple, un bolet desconegut però molt valorat, desconegut aquí, a molts puestos és molt conegut i molt valorat, per exemple, les orelletes de gat, que segur que t'ho dic i no saps
no
ni el
sé,
que
no
és.
No sé el que són.
I
no sé
com tu,
són.
Pues, pràcticament tothom. Però per aquí, on estem ara, pues, surten orelletes de gat, que és un bolet molt bo, molt fi. Aquestos quatre potser serien, són els que jo he trobat. Després n'hi surten molts més, no coneguts, perquè no són comestibles. Bueno,
molt bé. Però,
sí, hi ha molt tipus de bolet, però aquestos quatre potser són els que podríem aprofitar a la cuina.
Déu-n'hi-do, eh? D'on et va venir aquesta afició, Miguel?
Bueno, primer, a veure, hi ha un clar component familiar. De ben petit, pues, el meu pare, sobretot els germans del meu pare, pues, ja em portaven sempre, pues, a buscar bolets, menys, sobretot, a pescar, bueno, i pues, sempre he tingut aquestes aficions en contacte amb la natura. Bueno, i així era, fins que bueno, arriba un moment pues, que jo ja tenia cotxe, començo a anar més al bosc, començo a anar a buscar bolet quan jo vull, no quan depèn de quan me porten, no? I a partir d'aquí pues, m'agafé la curiositat del per què tot allò, el per què surten els bolets, com, les condicions, bueno, sapigué una miqueta més. I bueno, fins aquí.
I tu, tu ets un bon coneixedor del nostre territori, perquè a més també ets excursionista i tal. Com és el nostre territori pel que fa a bolets? És a dir, on podem trobar quin bolet? Si ens ho vols explicar, que hi ha un secretisme absolut en això del bolet.
A veure, primer de tot hem de dir que som un pèl desafortunats en aquest sentit, pel terreno. Hi ha bolets, està clar, hi ha tot tipus de bolets a la comarca de la Noguera, però no som molt afortunats pel terreno que tenim. Tenim un terreno molt calcari i això no afavoreix la producció de bolets. Encara que hi ha bolets que busquen aquest terreno, però potser no tant, no? Només has de veure la serra de Montalegre, per exemple, des de Sant Llorenç. Veus que és blanca la terra, és un terreno supercalcari. Això, pues, no és bo. I en aquest sentit, pues, bueno, és això, no? A part, després d'això, pues, bueno, bolets n'hi ha, clar que sí, tenim la Serra del Montsec, a part... Rovellons poden sortir tot arreu, per te puc dir, no? Aquest any passat hem plegat rovellons a Sant Llorenç, per dir alguna cosa, però bueno, no és fàcil, no és fàcil.
No és
però
fàcil.
Sí, podem trobar tot tipus de bolets a la comarca de la Noguera.
I quins bolets aprecia més la gent?
Bueno, a veure, claríssimament el rovelló és el rei, no? Per mi, encara que en menjo i m'agrada, però encara per mi no és gaire justificat, però bueno, el rovelló és el rei, és el que busca la gent.
Sí, digues.
Bueno, sobretot aquí, diguéssim, a la comarca de la Noguera, la zona de Balaguer, la plana de Lleida, és el que més se busca. Estem bastant tancats a quatre bolets, oi? I bueno, i és així.
Però tu, per exemple, el dia del bosc, que ens vas explicar que tu potser preferies algun altre bolet. Perquè, escolta'm una cosa, tu quin diries que és el millor bolet per a tu? El que t'agradi a tu, un que t'agradi a tu.
A la cuina.
Sí, a la cuina.
Però, clar, això és molt complicat, eh? És molt complicat, perquè és molt complex, no? A veure, el més bo, potser si t'he de dir el que més disfruto a la cuina, diria, pues, un cep a la planxa, sense res més.
Jo també.
Laminat a la planxa amb una miqueta de sal i pebre, oli d'oliva verge, i ja està, potser aquest seria el que més disfrutaria. Però disfruto molt. A veure, no voldria renunciar a res, no? Per dir alguna cosa, pues, fa un parell de setmanes vam plegar un sol de reig i vam fer un carpaccio d'ou de reig.
Bons.
Ho vam disfrutar moltíssim, però he de reconèixer que, organolèpticament parlant, no és el més bo. No és ni molt menys el més bo. Però clar, no podria renunciar a això de cap manera, no? És algo molt especial, que vull dir, no sempre ho pots tenir, pues, quan ho tens ho aprofites, ho disfrutes molt, encara que potser ja et dic, de sabor pues, no és el millor, però no renunciaria mai a això, per dir alguna cosa, no? Però, i bueno, potser seria el cert, però tots els bolets no voldria renunciar a cap, saps? Vull dir, inclús aquells bolets que normalment no agafes mai, sí, però que un dia dius, mira, avui l'agafaré perquè has tingut una idea, faré això, faré allò, els apagallums, per dir alguna cosa, no els agafo mai. Però sí, també el mateix dia de l'ou de reig, doncs vam agafar dos apagallums així tancadets i quan vam arribar a casa doncs es van fer farcits amb, una mica, amb un farcit de verduretes,
oh, pico pollastre,
al curri, i estava boníssim, no? Clar, doncs pues, no vull renunciar a res.
No, clar, clar. I tant.
I tu creus que tenen raó la gent quan et demanen rovelló i insisteixen en rovelló o...?
Bueno, raó o no raó, pues bueno, tampoc diré si
sobre
tenen
gustos,
raó.
Sobre gustos, no?
Exacte,
no ens hi podem posar.
Exacte. El que passa és que, bueno, ja et dic, aquí en aquesta zona, a la nostra zona, pues, no tenim un ampli coneixement o una ampli utilització dels bolets a la cuina. Estem bastant tancats a tres o quatre bolets, com t'he dit. Llavors al bolet trobem molts... Al bosc, perdó, trobem molts bolets que la gent no plegue, però són, al meu gust, molt millor que el rovelló, per dir d'algú. N'hi ha molts bolets.
Clar. Què ens passa, de vegades, amb aquells bolets que desconeixem o que no són exactament els que nosaltres coneixem i llavors pensem, ui, això és tòxic, això no és bo, no? O a vegades quan la gent diu, ui, aquests bolets és que són dolents, no?
Bueno, no sé si refereixes a això exactament, però bueno, a veure, un dels problemes que jo veig en aquest sentit, la gent quan un bolet no el coneix o no l'ha d'aprofitar, ens costa bastant deixar-lo allí quiet, no? Vull dir, no sé si és amb el pal o amb el peu, però veus que la gent se dedica a arrencar bolets, quan un bolet no el conec, pues... l'arranco, li dono una puntada, bueno, hi ha poca cultura en aquest sentit, no? És una mica de llàstimos quan vas pel bosc i veus tants bolets arrencats. Bueno, no sé per què ho deuen fer, però ves, això no.
Exacte. També ens hem trobat que amb el nom dels bolets que hi ha diferències depenent del territori, és a dir, pot ser que aquí a la Noguera diguem un nom d'un bolet, però ens n'anem al Ripollès i en diuen un altre nom. I a vegades canvien, no?, les nomenclatures d'un territori amb un altre.
Sí, està clar, està clar. Si parlem per noms comuns, només t'has d'anar a Tàrrega i diuen els bolets amb noms, vull dir, canvien tots els noms dels bolets, per dir algo. Sí, llavors, això acostuma a passar cada temporada que ho veus, no? Discussions entre aquest bolet es diu tal i una altra persona, pues, de Girona, per dir algo, diu que no, que és aquest altre bolet. I la típica discussió, això és típic i normal. Al final, quan estàs en un nivell que més que el que t'agrada la recol·lecció, diguéssim, ja t'interessa una mica més el tema de la micologia, acabes parlant, acabes entenent-te amb els noms llatins o científics, diguem, perquè és la manera que no t'equivoques mai. Llavors, això que em dius és típic i, vull dir, i passarà sempre.
Sí. I a més, bueno, això sempre ens passa entre boletaires, però tu, per exemple, et deuen haver passat mil històries al bosc i el dia que vam anar al bosc me'n vas explicar una.
Escolta, explica'm alguna anècdota que t'hagi passat ara. T'imagines que mos passés alguna cosa voltant per aquí, avui que no hi ha ningú? Quina anècdota me podries explicar? Alguna cosa que t'hagi passat així un dia anant pel bosc?
Petites anècdotes n'hi ha moltes, no? No ho sé. Ara, per exemple, t'explicaria una que jo la recordo pues, perquè va ser una mica especial, no? I, bueno, i a veure, pues, t'explicaré aquesta, venga. Això va ser als boscos de la Bona Aigua.
Sí.
Pues un estiu buscant ceps en, en ple agost.
Sí.
A mi m'agrada arribar al bosc a punta de dia. Vaig arribar, jo que es veia, encara que es comença a veure. Sí. I bueno, just que vaig poder, pues me vaig endinsar cap al bosc. I de seguida, pues, els animals aquella hora encara estan, estan els pobres dormint. I bueno, vaig, vaig espantar a una família de porcs senglars.
Ah, sí?
Estaven dormint, estaven dormint, i van sortir disparats.
Cap a tu?
I, no, 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 no.
Es van espantar?
Muntanya amunt. Se van espantar de mi.
Sí.
És molt, sí, sempre la, la reacció, bàsicament, sempre és
aquesta. És espantar-se.
S'espanten de tu.
Sí.
És que no t'ataquen. I, bueno, i van sortir disparats. I me vaig donar compte que a 30-40 metres de mi es van parar i pues, vam estar, potser, més de mitja hora, jo els vaig veure com m'estaven controlant. Jo em movia cap a una banda, ells venien darrere meu. Me miraven a veure quin eren els meus moviments. Vam estar molt rato així, a una distància de 30-40 metres. Va arribar un moment que ja me vaig dedicar a buscar bolets. Vaig estar, la veritat, aquell rato més, més pendent dels porcs senglars que dels bolets.
Clar, però ha de ser, sí, ha de ser molt bonic, sí, sí, poder-te trobar. Exacte. Més que no t'ataquin, vull dir, ser com una...
Sí, 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 sí.
Bueno,
va ser curiós. Sí, sí.
Ets una amenaça, però no del tot. I ells, ells bueno, bueno, també se devien sentir curiosits, no? A veure què fa aquest que va collint sí. coses.
Ells van estar milloreta controlant-me. I, bueno, quan ja me vaig dedicar a buscar bolets, va arribar un moment que ja els vaig perdre.
Que curiós!
Quins altres usos, Miguel, podrien tenir els bolets? A part de menjar-nos-els i gaudir d'ells?
Bueno, a veure, avui en dia ja està demostrat bueno, científicament que hi ha molts bolets medicinals. Per exemple, el shiitake és un bolet que tenim a qualsevol a l'abast, tenim tots a l'abast per comprar avui en dia i està demostrat les seves propietats molt interessants. Hi ha molta gent que el consumeix més aviat, és bo, però més aviat per les propietats que per una altra cosa, no? Bueno, hi ha el reishi, per exemple, també és un, el Ganoderma lucidum, és un bolet que li han tret moltes propietats. Per cert, jo tinc a la botiga tres penjats també en serveixen de decoració, per exemple,
bé.
I per bolets també poden ser per decorar. Els tinc allí fa, pues, fa 4 anys penjats i, bueno, i queden bonics, no? Bueno, antigament als bolets els hi ha donat molts usos diferents als d'ara, potser per necessitat, segurament per necessitat, no? Per exemple, hi havia bolets antigament que els utilitzaven per fer foc, per encendre el foc, tipo, pues, les pastilles aquestes que coneixem ara blanques per encendre el foc, pues, llavors hi havia bolets de soca que s'utilitzaven per encendre un foc ràpidament, per exemple, o altres bolets, per exemple, que no eren bons per menjar sols, però els deshidrataven, els feien pols i els utilitzaven, per exemple, com a espècie. Bueno, antigament treien profit
de quasi tot,
exacte,
de gairebé tot, perquè el dia que vam anar al bosc, Miguel, ens vas explicar que de fet tenim bolets més temps del que nosaltres pensem.
Sí que hi ha bolets tot l'any, sí. Que passa que bueno, hi ha aquest costum, hi ha la cultura de buscar els bolets a la tardor, però sí, des de luego que hi ha tot l'any. Per exemple, si fem un calendari, podríem dir, i començaríem el calendari al mes de març, ¿vale? I ja veuràs el perquè, bueno, més que res per partir quan comença un bolet, quan acaba l'altre, diguéssim. Si comencéssim al març, per exemple, sí. Podríem trobar les carreretes, els moixarnons, a partir del març començaran a sortir els primers, també les murgues, però clar, són bolets que no hi ha tanta cultura de buscar-los, encara que cada dia més, però bueno, no n'hi ha tanta, no? Com el rovelló, diguéssim, com ara, en la temporada de tardor.
Uh-huh.
Diguéssim que aquests durarien, per dir alguna cosa, fins a primers de juny. I llavors el final d'aquests coincidiria amb el principi, per exemple, dels ceps, dels rossinyols, que serien des de juny i fins a final d'estiu. Aquests surten amb la calor, diguéssim. Per exemple, si busquem a ple estiu, juliol i agost, pues, trobarem els bolets a pistes d'esquí a 2.000 metres cap amunt, per exemple, no? Per un tema de temperatures. I bueno, ja pues, quan acabarien aquests, ja començaríem amb la temporada de tardor, els típics que coneixem a partir del setembre,
uh-huh.
Pues, començaríem amb els que tots coneixem, rovelló, llanegues, bueno, ja sabem el què.
Molt bé.
I aquests pues, poden durar sí que fins al desembre, potser, però el fredolic és un bolet que fàcilment pot durar fins al febrer o el març i coincideix amb el començament.
Tornem a començar.
Exacte, nova temporada.
Molt bé, molt bé.
Miguel, els bolets es poden cultivar?
molts, hi ha molts bolets, i segurament hi ha més de 50 espècies comestibles, cultivables, tretes al mercat, a la venda, vull dir. Sí, molts. A part està, diguéssim, estan els bolets de cultiu, són aquestes que et comento, i a part hi ha, pues, bueno, tots els avanços científics i proves que es van fent. Per exemple, dir-te que ja fa anys que tu, per exemple, pots comprar un pi micorritzat a les arrels, amb, per exemple, amb rovellons. Tu pots comprar un pi en el que, si el plantes en el puesto adequat, passats 3 o 4 anys te comencen a sortir rovellons. No podràs cultivar els rovellons, però si pots comprar un pi que està modificat genèticament perquè les seves arrels, pues, bueno, te produeixin rovellons, això sí. Hi ha bolets que ho tenen, això. Per exemple, amb el cep, no, s'està treballant molt. Hi ha avanços, a mi no m'agrada, la veritat. A mi la veritat no m'agrada.
No.
I, bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Aquesta ja seria una altra banda, no? Diguéssim, els bolets històricament de bosc, que ara, pues, se comencen a cultivar alguns d'ells també.
El dia que vam anar a passejar també vam parlar sobre el tema de les tòfones. Aquí, en aquesta zona, aquí em refereixo a la Noguera, hi ha tòfones, perquè hi ha molta gent que en parle, n'hi ha de tòfones.
Sí, i tant que n'hi ha de tòfones a la Noguera, a part moltes, és un terreno molt bo per la tòfona. Diguem que trobaríem tòfones a partir de mitja muntanya, a partir d'Os de Balaguer en amunt. La muntanya ja té tòfones.
Sí.
Sí. Per exemple, una zona que històricament sempre ha sigut molt bona per la tòfona, tot el Montsec.
El Montsec.
Tot el Montsec, tota la zona de la Baronia de Rialp, la zona de, bueno, de Vilanova de Meià, sí, també és Montsec. És molt bo per plegar tòfones. El que passa és que, per exemple, pues parles amb els veïns, que bàsicament era qui fa, per dir algo, 40 anys es dedicaven a buscar les tòfones.
Sí.
Llavors la gent no en buscava. I l'any passat parlàvem amb un indell, és que fins de la mateixa forma que fa 30 anys plegàvem 10 quilos,
ara
avui en dia vas i plegues un. La qüestió és que en queden poques, pel que sigui, la producció ha baixat molt, bueno, pel motiu que sigui, i és això, sí, però és un puesto que hi ha molta tòfona per la comarca de la Noguera, sí. Mateix la tòfona d'estiu també, a Os de Balaguer, la busquen bastant, la tòfona.
La tradició micològica a Catalunya, Miguel, és exagerada. Tenim programes a la tele i tot. Tu creus que és exagerat? Creus que hi ha un cert desbordament?
A veure, el desbordament és evident. Qualsevol persona que vagi a buscar bolets, vagi més o menys, ho veu, que el desbordament és evident. Clar, després aquí està que tots tenim el mateix dret al final, no? I tots tenim el mateix dret, llavors és un tema complicat, però bueno, a vegades certs programes o certes informacions no són bones, no fan bé. Llavors aquí, pues, també hi ha un altre tema, que és el que ja fa uns anys que es parla, que és el tema, pues, de regulació, si s'hauria de pagar, no, com s'ha de fer. Evidentment, per mi, aquí hi ha un debat molt gran, per mi algo s'ha de fer. Algo s'ha de fer. I jo no tinc problema en pagar una quantitat. No sé què és el més adequat, s'ha d'estudiar, però algo s'ha de fer.
És que fins i tot algú havia apuntat que, és a dir, que fos la recol·lecció sempre de pagament o que s'estigués vetada només a professionals. És a dir, que els professionals, els que us dediqueu a aquesta activitat, poguéssiu fer una recol·lecció controlada i que la resta de la gent, pues, no. No sé com ho veus, això.
Bueno, a veure, jo...
Potser no serà gaire popular, no, aquesta mesura.
A mi també em costaria dir-li a la gent que no vagi a buscar bolets, no? Perquè jo abans de ser professional he sigut aficionat, no? I si a mi em diuen quan era aficionat que no puc anar a buscar bolets, pues, no sé, no? Però sí que és cert que s'ha de fer algun tipus de regulació, sobretot segurament en el límit de quilos, segurament professionals que demostrin que paguen els seus impostos i demés, que ho fan legalment, com s'ha de fer, segurament han de tenir uns permisos per agafar quantitats més grans, regulat de la forma que sigui, pagant més, però sí, sobretot una limitació de quilos seria important.
És que res, vull dir, el bosc el degradem, no? I al principi és saludable realment omplir la cistella fins a un límit que jo no em podré menjar tots els bolets que he recolectat, que els hauré de congelar? Vull dir, fins a quin punt això és saludable, és ecològic, és Vull dir, té algun sentit.
Clar, és que aquest és un problema important, perquè és que hi ha molta gent que va al bosc i quan més puc agafar, millor. Si puc fer 4 cistelles, millor, sobretot per la foto, per dir algo. Jo conec més de dos casos, diversos casos, diverses vegades, conec gent que ha agafat tants bolets que una vegada repartits, al final han acabat llençant bolets a la basura.
Això
no pot passar, això no es pot fer. El bolet ja està bé al bosc, si no el necessites. El bolet que t'han portat del bosc s'ha d'aprofitar. Tu o altre, algú ha d'aprofitar.
Exacte. Ara que parlem de tot això, dona'ns algun consell per anar a collir bolets al bosc i no fer malbé el medi i, bueno, i ser curosos. I...
Bueno, lo primer de tot, lo primer, lo bàsic, és que hem de tenir en compte que no hem d'alterar gens el medi, no l'hem d'alterar gens. Ni, evidentment, a l'hora d'agafar els bolets, el substrat, el terra, l'hem de deixar tal com estava, una sèrie de normes cíviques, no? Per exemple, per mi és important no fer soroll al bosc, no anar cridant pel bosc, per exemple.
Sí.
Avui en dia vas pel bosc i veus a la gent que va cridant, i a mi això, pues, la veritat és... Me treu una de les coses que m'agrada del bosc és el silenci, per dir alguna cosa, no?
Ells s'ho perden, no es poden trobar els senglars que et vas trobar tu, per exemple.
Exacte. I a part d'això, pues, jo sí que recomano per disfrutar. Jo crec que s'ha d'anar a buscar bolets, però també s'ha d'anar a disfrutar del dia, a disfrutar del passeig i, sobretot, paciència. Paciència, molta paciència. Jo me'n recordo quan començava les vegades que tornaves amb la cistella buida i ara que encara passa. També passa ara.
No et passa tant.
No et passa tant, però...
Que jo ho sé.
Però passa. Sobretot molta paciència i disfrutar del dia.
Gràcies, Miguel, per venir i per acompanyar-me a donar un tomb pel bosc.
Gràcies a vosaltres.
Camins del Pla i la Muntanya.
Per parlar de què fer o què podem fer a l'hàbitat natural dels barrufets, avui ens acompanya l'agent rural Marc Valls, que ens donarà una sèrie de recomanacions, doncs, per anar al bosc. Benvingut, Marc.
Hola, bones, bona tarda.
Ara que ha començat la temporada de bolets, quins consells ens podries donar?
Bé, ara sí que ara amb aquestes pluges que hem tingut tindrem molta gent que sortirà al bosc a buscar aquests preuats bolets que tots ens agraden, no? I fa que els boscos augmentin de gent, sobretot els caps de setmana. Recomanacions com a agents rurals, diria... sobretot, bueno, les típiques, que no s'ha de deixar-les al bosc, sobretot no fumar, no tirar borilles dintre el bosc quan estem buscant i quan no tampoc. Sobretot els cotxes, els vehicles, quan hi anem a buscar bolets, els cotxes sempre deixar-los, no aparcar-los mai dintre els camps de cereal o els camps que estan conreats, per tal de que tampoc impedeixin el pas als camins, sempre deixar-los a la vora del camí, que no impedeixin mai el pas a vehicles d'emergència en cas de que véssin d'accedir. Sobretot fer cas a les senyals on estigui expressament prohibit passar. Tenim bastants espais naturals, molta gent se'n va a buscar bolets en aquests espais naturals i a molts hi ha una regulació, que hi ha molts camins, hi ha algun camí que no es pot passar per usos ramaders o per emergències, en aquest cas estan degudament senyalitzats. Una altra de les... que ens trobem bastant i cada vegada ens passa més, sobretot amb l'influència que tenim, és el tema de no molestar els animals. Quan anem a buscar bolets ens trobem amb ramats de vaques, d'ovelles, de cavalls. Sobretot mantenir sempre una distància de seguretat amb aquests animals, tot i que no són perillosos, però a vegades poden arribar a comportar algun risc per a les persones i tenir algun susto. Portar, sobretot, si anem a buscar bolets amb gos, portar-los sempre lligats. Sempre portar-los lligats per no molestar la ramaderia, en concret les vaques, cavalls. I també una de les coses que ens hi hem trobat és, sobretot, quan anem a buscar bolets, normalment sempre hauríem d'anar amb cistella. amb cistella de bolets, però alguna vegada hi ha gent que va amb bossa de plàstic, a part que no és bo pels bolets agafar-los amb bossa de plàstic, però molts animals, com les vaques, associen les bosses de plàstic blanques a la sal. Les vaques necessiten sal, de nutrients, i a vegades elles, quan portem alguna bossa, tenen l'instint de venir cap a altres, i d'aquesta manera també no tenir algun ensurt en aquest sentit. I sobretot tampoc no deixar, quan hem de traspassar algun vallat o alguna tanca on hi ha animals, no sempre tornar-la a tancar correctament perquè no es puguin escapar.
Molt bé. Una cosa, bueno, altres coses que es poden fer al bosc a vegades és fer acampada. Com s'ha de fer? Què ens podries dir respecte a acampar al bosc?
Sí, el tema d'acampada, per acampar sempre es necessitaria permís del propietari del terreny. O sigui, quan volem acampar a qualsevol terreny hauríem de ficar-nos en contacte amb l'Ajuntament, si tenen alguna zona d'acampada, i per fer acampada lliure s'hauria de necessitar el permís del propietari del terreny. Sobretot no acampar amb lleres dels rius, tot i que està prohibit, però és una cosa de sentit comú, i més aquests dies amb el tema de les inundacions, podem tenir algun gran ensurt a l'acampar amb aquests tipus de terrenys. Sí que la normativa canvia quan és un espai protegit, amb parcs naturals, parcs nacionals, cada tenen la seva pròpia normativa d'acampada, en aquest cas aquí a Lleida, amb el parc natural de l'Alt Pirineu, que seria el més gran que tenim, doncs es pot pernoctar de les 8 de la tarda a les 8 del matí. Això vol dir que no podem tenir les tendes parades durant el dia, sí que podem caminar, i just quan se'ns fa fosc, doncs és el moment d'acampar, i sempre a la primera del matí desplegar-les perquè estiguin fora. Sí que el Parc Nacional, en aquest cas, està prohibida l'acampada i la pernoctació. S'haurien de fer servir els refugis que hi han dintre dels parcs nacionals.
També una cosa que ens podem trobar al bosc són els caçadors, les batudes. Què hem de fer sobretot quan estem en època de caça?
Correcte, ara és l'època que s'ajunta les batudes de caça amb l'època que també hi ha més afluència de gent, sobretot per la gent que va buscar bolets, i aquí topen doncs, dos col·lectius. Els caçadors, és una activitat, com tots sabeu, és una activitat regulada, la caça, poden caçar, poden fer batudes, siguin unes normes, i ells han de senyalitzar la zona on estan fent la batuda. En aquest cas, els camins d'accés a la batuda estan senyalitzats amb unes senyals que ho expliquen explícitament, i tot i que tots podem fer ús del bosc, precaució, màxima precaució. Jo aconsello, en aquest sentit, no ficar-nos dintre la zona on s'està realitzant una batuda de senglar.
Mm-hmm. Bueno, perquè doncs, podem trobar no només que ens peguin un tret, sinó un senglar que fugi espantat.
Sí, sí. Alguna vegada s'ha trobat el cas que a part de la problemàtica que seria que es pogués escapar algun tret, és que els animals en aquell moment els estan empaitant, fugen ràpid, i inclús per la zona de carreteres o camins tindre algun ensurt amb alguna topada amb algun animal d'aquests que s'estan fent a la batuda.
Abans, quan has parlat dels gossos, portar gossos deslligats, etcètera, ja que estem parlant d'això, has parlat de la nostra influència respecte a animals, diguem-ne, humans, humanitzats, com vaques, etc. Però què fem si en bosc ens trobem animals salvatges? Bueno, ens trobem vius, allò que dius, ferits, o ens trobem, bueno, aquest tipus, no? Perquè, evidentment, el que no farem és agafar un animal salvatge perquè, mira...
Correcte, sí. Cada vegada tenim, ens truquem a gent que es troba animals ferits, molts amb l'àmbit urbà, sobretot animals que estan animals protegits. En aquest cas, si ens els trobem a dintre el bosc, és molt important, si l'animal està ferit, trucar immediatament al 112 o al cos d'agents rurals, i ens deriven la trucada perquè una patrulla es pugui dirigir a la zona per tal d'agafar aquest animal, valorar els danys que pot tenir i traslladar-lo ràpidament al centre de recuperació de fauna. En aquest cas, els agents rurals de Lleida els portem a Baicalent, centre de recuperació de Baicalent de Lleida. sí que alguna vegada ens trobem amb, ens podem trobar en aquest cas algun cabirol petit alguna vegada, o inclús mussols que han caigut del niu. Són polls que han caigut del niu, o en aquest cas cabirols, cries. Ni que nosaltres ens pensem que puguen estar abandonats, no ho estan. Els seus pares els vigilen i els continuen alimentant. I en aquest cas aconsellem no tocar-los en cas de trobar cries a dins del bosc. A dintre nucli urbà és diferent, perquè en aquest cas seria molt... La depredació per part d'animals urbans seria molt... És molt ràpida, i aquests sí que s'haurien d'agafar i portar-los ràpidament al centre.
Ja que també estem aquí, i bueno, cau una mica lluny l'aspecte de Nadal, però bueno, no només se va a buscar bolets al bosc, sinó que també se n'anirà a buscar molses, se n'anirà a buscar vesc, i bueno, potser alguna altra cosa més. Quines recomanacions es faries respecte a això, precisament? Com està la regulació? Com s'hi pot anar? S'hi pot anar en les èpoques determinades?
Correcte, sí. Aquí a Catalunya tenim molt arrelat el tema de fer el pessebre, de ficar molts al pessebre, pedres o diferents productes del bosc. Ens estem atençant a l'època de Nadal. Molta gent surt al bosc a buscar la molsa. En aquest cas, la molsa, el que sí que està permès és agafar-les en petites quantitats. Agafar la molsa per fer el pessebre de casa, en aquest cas no tindríem cap problema, es pot agafar. Necessitarem permís del propietari del terreny. Com sabeu, la majoria de boscos de Catalunya, més del 80% són privats. No tindríem problema, no hi hauria regulació en aquest sentit. El que sí és, per exemple, en temes comercials, com alguna vegada ens hem trobat, de trobar a algunes persones doncs, agafant grans quantitats de molsa, grans quantitats per vendre-les i comercialitzar-les en algun mercat. En aquest cas sí que els agents rurals intervindrien. Després hi ha també el tema del vesc. El tema del vesc, molta gent es pensa que està protegit, i també està molt arrelat ficar-los a les nostres cases quan arriben les èpoques de Nadal. El vesc no, és una planta que no està regulada, i per tant el mateix diríem, si és per agafar petites quantitats no tindríem problema, però si en cas de que siguessin amb quantitats per comercialitzar sí que no es podria fer.
Molt bé. Una pregunta que se m'acaba d'ocorrer ara mateix, no sé si ens podies dir. Bàsicament, el bosc que hi ha aquí, de quin tipus d'arbre estem parlant?
El bosc de tot Lleida o de la Noguera?
Bueno, més aviat de la Noguera, ja que som aquí a Balaguer, però...
Bueno, aquí a la Noguera hi ha molt bosc d'alzina. Alzina, roure, i trobem algunes pinedes, també més cap a la banda cap al nord, tocant a l'Alt Urgell, però sí que predomina molt l'alzina. Alzina, boscos d'alzina i roure. I bosc de ribera, sobretot el bosc de ribera al costat del Segre.
Ja per acabar, si vols, pots fer-nos alguna recomanació especial o alguna cosa... aspecte que no haguem tocat i que diguis que és important. Unes últimes paraules perquè els nostres oients les tinguin clares.
Sí, a veure, tots podem disfrutar, tots ens agrada anar a la muntanya, disfrutar de la muntanya. Hem de tenir al ment que hi ha normatives al respecte que ho regulen. N'hi ha que són de sentit comú, que no, o sigui, no podem deixar-les, tot el menjar que ens emportem o les bosses, tot ha de tornar cap a casa sense tirar res al bosc. Sobretot no fumar, no encendre foc, mirar si tenim intenció de quedar-nos a dinar al bosc, programar abans la sortida i mirar si hi ha àrees recreatives, i sempre faríem el foc allí. En cas de portar fogonets de gas, doncs hauríem de fer servir a les zones d'acampada i àrees recreatives.
Doncs moltes gràcies per la teva presència aquí, i bueno, algun dia potser ens tornem a trobar.
Moltes gràcies a vosaltres.
Encantats.
Camins del Pla i la Muntanya.
I bé, tanquem aquest programa dels barrufets, dedicat al bosc i a tot el que l'envolta. Un programa on, com ha dit el Josep Maria al principi, hem parlat de tsunamis, tsunamis que s'emporten rieres i que també poden emportar aeroports. Fins al programa que ve.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.